confident. I have, you know, we went in with a very big lead today.
I'm definitely for, you know, Donald Trump, obviously.
I'm proud to have a lot of support. We should be always invested in American workers, American industry.
Of course, we can say a lot about Kamala. She's to me, she's a phenomenal black woman.
Salgan a votar, especialmente yo no veo personas hispanas aquí. Tienen que salir a ejercer su voto.
Algú va dir que en les eleccions dels Estats Units hi hauríem de poder votar tots per la influència que tenen a tot el món. De moment no és així, la decisió és dels nord-americans i l'estan prenent avui. Decideixen si el pròxim president serà un ex-president, Donald Trump, o una fins ara vicepresidenta, Kamala Harris. Han estat tres mesos frenètics, des que Joe Biden va anunciar a finals de juliol que finalment llançava la tovallola. Els dos candidats han arribat al dia de les votacions molt igualats, segons les enquestes. Avui, al Catalunya Nit, dedicarem una atenció especial a aquesta jornada electoral amb connexions amb Francesc Garriga, que és a Florida, i Cèlia Cernadas, que ens escolta ja des de Washington. Però també hi afegirem cullerada des d'aquí. Tenim la nostra unitat mòbil a la trobada que els demòcrates a l'estranger fan ara i fins ben entrada a la matinada en un bar de Barcelona. I a partir de les 11 tindrem aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio amb nosaltres tres ciutadans americans que viuen a Catalunya i que representen bé la diversitat d'opinions dels americans davant d'aquest dia clau.
Catalunya Nit.
I fa una estona s'ha fet pública la xifra de desapareguts que hi ha a València per la dana a partir de les dades que han aportat familiars. Són 89 persones. Cal tenir en compte, però, que hi ha 62 cadàvers ja localitzats que encara s'han d'identificar i, per tant, entre aquests cossos hi podria haver persones de la llista de 89 desapareguts. Això el dia que el govern espanyol ha posat damunt la taula una altra xifra, la de 10.600 milions d'euros per ajudar les persones afectades per la dana.
Son muchos recursos económicos a los que vendrán otros muchos que vamos a tener que pedir a las instituciones comunitarias, otros que vamos a tener que desembolsar de nuestras cuentas públicas y, por tanto, eso nos va a tener que hacer revisar, pues, lógicamente, el impacto que va a tener sobre el déficit público y, por supuesto, necessitaremos unos nuevos presupuestos generales del Estado.
Explicarem com està previst vehicular aquestes ajudes i passarem també per Xiva. És un d'aquests llocs on hi ha persones pendents dels ajuts perquè han perdut la casa. Avui, per cert, han reobert les escoles que no van quedar afectades pel temporal. Acullen també els alumnes d'aquells centres que no poden funcionar encara. La Laia, que té 11 anys, ha anat a classe avui a València amb un crespó negre.
Que és el respecte pels difunts, persones que aún no han trobat. Això ho porta jo.
Els 100 espanyols més rics ho són cada vegada més. Avui s'ha actualitzat la llista Forbes dels espanyols amb més diners. Al capdavant hi segueix havent-hi Amancio Ortega. El president de Mercadona ha escalat posicions i el català amb la fortuna més gran és una vegada més el propietari de Mango. El Tenorio es planta durant uns dies al Poliorama amb Andreu Buenafuente i Sílvia Abril. Ens hi portarà la Marta Vives. Tot això el dia que hem sabut que ha mort el nostre company de la cadena SER, Òscar Moré, el presentador del Llapis de Memòria. Una abraçada des d'aquí a tothom qui l'estimava. Són les 10 i 4 minuts, ets a Catalunya Ràdio, jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Doncs Doncs ha arribat el dia i es va acostant el moment. Falten poc menys de 2 hores perquè comencin a tancar els col·legis electorals als Estats Units. En aquesta jornada molt emocionant, més de 240 milions d'electors decideixen si Donald Trump torna a la Casa Blanca o si converteix en Kamala Harris en la primera dona presidenta. Molts d'aquests votants, gairebé 80 milions, ja han exercit el seu dret de forma anticipada aquests últims dies, fet que demostra l'interès en unes eleccions crucials i molt disputades. Ho dèiem ahir, el candidat republicà i la candidata demòcrata arriben frec a frec fins al final i la cosa pot anar de pocs milers de vots en 7 estats clau. Saludem el corresponsal als Estats Units de Catalunya Ràdio, Francesc Garriga. Bona nit.
Hola, bona nit.
I també a l'enviada especial de Catalunya Ràdio, Cèlia Cernadas. Bona nit.
Bona nit.
Francesc, tu que segueixes Trump, explica'ns on passes la nit electoral i quin ambient s'hi respira aquí.
Aquí es dirà nit i es dirà matinada electoral i potser es dirà matí electoral també. Serem a West Palm Beach, això és a Florida, i aquí fa un dia rúfol però calorós amb aquestes típiques pluges intermitents d'aquest estat de Florida. Els carrers estan tranquils. La veritat és que no es veu molt ambient electoral si no t'acostes just on som ara, que aquí sí que hi ha ambient, una mica d'ambient, al Barbara Mardell's Recreation. És un centre cívic, i aquí és on ha votat Donald Trump. És un centre que està ubicat, res, a un quart d'hora en cotxe, de la seva residència de Mar-a-Lago. Trump ha aparegut després de dormir molt poc. Va arribar ahir a Florida a les 5 del matí provinent del seu últim míting de campanya, acabat a les 2 de la matinada, i ha arribat a casa a les 5 del matí i cap a les 10 del matí ja estava votant, per tant, nit curta per Donald Trump, que s'ha acostat al seu punt de votació, que ha refusat fer gaires declaracions, però al final sí que les ha acabat fent, i compte. Ha dit que s'ha negat a refusar que els seus seguidors siguin pacífics si perd, tot argumentant que sempre són pacífics i que, per tant, no cal demanar-los que siguin pacífics. I ha seguit parlant una mica, posant el dubte d'aquella manera, sobre els resultats electorals i sobre la seguretat que tindran aquests comicis.
Crec que estan bojos. Si perdo les eleccions, si són eleccions justes, seré el primer a reconèixer-ho. I crec que fins ara ha estat just. Crec que hi ha hagut molts casos judicials. Les dues candidatures estan carregades amb milers d'advocats. Milers. Us ho imagineu?
Bé, això ha dit avui, amb un to potser una mica més calmat. Ahir, per tancar la campanya, va arribar a dir que l'única forma que es pot imaginar perdent és si els demòcrates fan trampa. Per tant, diguem-ne que l'horitzó d'unes possibles trampes electorals el tenim a sobre. A Florida hi ha pocs dubtes. Aquí està bastant clar que Donald Trump guanyarà aquest estat. De fet, cada cop s'està convertint més en republicà. Anys enrere això era un d'aquests swing states, ara ja no ho és gens, però la incertesa sí que domina absolutament i els nervis abdominen absolutament perquè la resta del país ja és una altra història.
Molt bé, doncs tenim el francès situat aquí a l'entorn de Donald Trump. Cèlia, tu segueixes la vicepresidenta Kamala Harris. Explica'ns on ets i si manté la candidata aquest optimisme que ha intentat irradiar durant tota la campanya.
Bona nit, Manel. Doncs jo sóc a Washington, que no té res a veure amb Florida. Washington, a part de ser un feu demòcrata, és la capital dels Estats Units, és on es concentren totes les institucions federals, inclòs el Capitoli, que recordeu, fa gairebé 4 anys els seguidors de Trump van assaltar. Per tant, és una zona, unes circumstàncies, un entorn que influeixen en com es viu aquesta nit electoral. Jo ara mateix, per exemple, sóc a un bar llibreria, que està, potser sentiu la música de fons.
Sí,
està molt
a
prop de la Universitat Howard, que és on avui es farà, on Kamala Harris seguirà avui les eleccions. És la universitat, la seva alma mater, on va estudiar la carrera, un campus negre històric dels Estats Units. Doncs jo sóc en aquesta llibreria bar molt a prop, on avui es farà una watching party. Es diu així, watching party, que és una festa per seguir els resultats electorals. I el bar que hi ha aquí al costat, un pub que hi ha al costat també, de fet et conviden a una cervesa, si vas d'aquí a partir d'unes hores, i si portes l'enganxina conforme has votat. Al de més endavant hi ha una botiga que t'ofereix un 20% de descompte si entres i portes aquesta enganxina de he votat. És a dir, l'ambient electoral aquí és molt més acusat segurament que a Florida, perquè la gent està molt més polititzada i sobretot la gent és molt demòcrata aquí a Washington i hi ha uns nervis terrorífics per saber què passarà aquesta nit. Hem de recordar també que a Washington, clar, hi ha moltes, a part que hi ha molts polítics que hi viuen, hi ha molta gent que té professions liberals, que treballa en organismes internacionals i, per tant, això determina molt com es veu la política i com es viu. Anem a veure, per exemple, què ha dit Kamala Harris avui. En una entrevista a la ràdio, ella ha subratllat la importància que aquestes eleccions poden tenir per a la democràcia dels Estats Units.
Vull recordar a la gent que la nostra democràcia, el poble pot decidir i el vostre vot és el vostre poder.
També parlàvem, hem fet un recorregut per col·legis electorals, també en aquesta part de la ciutat, de Washington. La majoria de gent votava Kamala Harris, no tothom per això, i aquest noi, aquest home jove, el Marc, era potser el més entusiasta. En aquest cas, també per ell, el tema de la democràcia era un element fonamental en el vot.
He votat per la vicepresidenta Harris. Crec que té la millor proposta per Amèrica. La democràcia és important per a mi i crec que és la millor candidata. Tot plegat és molt estressant i no m'agrada la direcció per on va el país, però crec que Harris és la millor per al càrrec.
Jo estic detectant, Manel, molta gent que m'està dient que està molt estressada, molt ansiosa, que han viscut aquest cicle electoral amb tan accidentat i tan agressiu, amb molta incertesa, amb molta preocupació pel futur dels Estats Units, i el que volen és que s'acabi ja i veure com va tot. També hi ha molta preocupació, veig aquí a Washington, potser precisament perquè és on hi ha totes les institucions federals i perquè el record de la sala Capitoli està molt present, doncs hi ha preocupació per què pot passar el dia després, si Donald Trump acceptarà els resultats, sobretot si perd, i si pot haver violència postelectoral. Això també, aquí a Washington, la gent té, diguem que la presència, la percepció de la política i la proximitat de les institucions fan que la gent estigui com molt més implicada, no? Més polititzada.
Sí que se'n parla molt d'aquesta angoixa electoral que tenen alguns ciutadans, o molts ciutadans nord-americans, i no sé si s'allargarà durant uns dies més. Francesc, de què depèn que sapiguem els resultats d'hora o no d'hora? No sé quines previsions hi ha. En cas que tot vagi allò ràpid, quan seria? I si no va ràpid, quan podria ser?
Mira, només podrà anar ràpid si els resultats són clars. És a dir, si les enquestes que hem vist fins ara no reflecteixen el resultat final. Si Harris o Trump de seguida tenen un cert avantatge en els principals estats frontissa, digue-li Carolina del Nord, digue-li Pennsylvania, digue-li Michigan, si un dels dos té un avantatge superior als 2-3 punts, que podria passar, però que de moment les enquestes no ho veuen, doncs podríem tenir resultats aquesta matinada a Catalunya, potser a les 6 del matí tindríem ja un resultat més o menys clar, a les 12 de la nit de Washington, 6 del matí a Barcelona. Però si la cosa va molt ajustada, ens en podem anar a uns quants dies, i si la cosa depèn o de Nevada o d'un recompte a Carolina del Nord, que si és massa ajustat s'ha de tornar a comptar de zero tot i s'ha de comptar encara amb més paciència, doncs ens en podríem anar a la setmana següent. I, per tant, aquesta ansietat electoral que parlàveu ara encara creixeria més. Deixa'm fer només un apunt,
Sí.
El diari News and Observer de Carolina del Nord publicava diumenge una notícia que deia estàs gestionant el teu estrès electoral, i feia una sèrie de consells sobre com gestionar aquests dies, i acaba va la peça periodística d'un diari seriós, els telèfons de la línia pel suïcidi, la línia del telèfons per l'Aliança per la Seguretat, per la...
Déu-n'hi-do,
per la sanitat
mental
o,
sí,
o la salut mental, això, i el telèfon de l'esperança. Per tant, diguem-ne que certament hi ha gent que ho està passant malament i que estaran vivint aquestes hores d'incertesa amb nervis. Imagina't si això encara s'allarga més dies.
Sí, a veure si ens ho fan ràpid. Cèlia, explica'ns una mica que és part també de per què el recompte es complica tant, i és que hi ha un sistema de votacions i recompte de resultats complex, perquè cadascun dels 50 estats pot anar d'una manera diferent, això, no?
Sí, és clar, el sistema electoral dels Estats Units no és proporcional, és a dir, les eleccions, cada candidat ha guanyat les eleccions a cada estat. És a dir, com per exemple, Geòrgia, que és un dels estats clau i que estarà molt i molt ajustat. Doncs si Donald Trump tingués 11 vots i Kamala Harris 10 vots, tots els vots electorals, és a dir, tot el pes electoral que té Geòrgia en el recompte final se l'emportaria Donald Trump, encara que només tingués un vot d'avantatge. Això fa que, clar, a cada estat s'ha d'acabar el recompte per poder certificar qui dels dos candidats s'atorga o se li donen els vots electorals que té atorgats cada estat en funció de la seva població. És una mica complex, és un sistema complex, perquè és molt diferent del sistema català i espanyol i europeu, però és el que una mica explica el que ha passat en els dos últims cicles electorals aquí als Estats Units. Per exemple, El 2016, recordem, va guanyar Donald Trump a Hillary Clinton, malgrat que Hillary Clinton va tenir 3 milions més de vots. Per què? Doncs perquè Donald Trump va guanyar alguns estats claus del nord dels Estats Units, els estats industrials, i per tant el recompte final de vots electorals, que és una mica com els vots delegats que al final voten pel president, doncs Donald Trump en tenia més que Hillary Clinton. El 2020 la participació va ser històrica, la més alta dels últims 120 anys, perquè hi havia una sensació també d'urgència. Jo recordo també el 2020, la gent també estava molt preocupada, hi havia molta gent mobilitzada, moltes campanyes al carrer perquè la gent votés. Aquesta vegada encara més. Per tant, a veure què passa amb la participació. Això ens donarà, diguem, un nivell, ens permetrà saber fins a quin punt la gent se sent motivada i preocupada per aquestes eleccions. I només donaré una dada perquè ens fem una idea de la dimensió de la que estem parlant. És a dir, el 2020, quan dic que la participació va ser històrica, Joe Biden i Donald Trump van ser els candidats que en termes absoluts van rebre més vots de la història dels Estats Units. El rècord el tenia fins llavors Barack Obama. Biden va rebre 81 milions de vots i Trump 74 milions de vots, amb més de 4 punts de diferències percentuals. Per tant, estem parlant d'unes dimensions enormes en aquestes eleccions. Ja la polarització era molt important llavors, ara encara ho és més, i per tant la participació és el que una mica ens guiarà per aquí. I a la participació, sobretot, en alguns col·lectius claus. Sobretot, per exemple, els afroamericans. És una de les grans incògnites. Seguiran els afroamericans votant massivament al Partit Demòcrata com fins ara? O hi haurà canvis, sobretot, en el vot jove negre masculí, que és el que indiquen les enquestes? Votaran aquests joves negres a Donald Trump? És a dir, la participació d'aquest col·lectiu i cap a on s'orienta el seu vot, doncs serà un dels temes que haurem de seguir molt de prop en alguns estats claus, sobretot a Geòrgia, també Pennsylvania, etc.
Molt bé. Francesc, no sé si aquí les televisions també, per exemple, veig un compte enrere a la CNN, no sé si aquí també ofereixen allò de resultats a peu d'urna, primeres enquestes...
Mira, la CNN anunciarà d'aquí 45 minuts una primera enquesta postelectoral ja. De fet, tinc aquí tres teles, tinc la CNN, MSNBC i tinc tu DN amb el Madrid perdent, però això és una altra història. Però ho havia de dir.
Sí, sí, que segurament tant, a aquesta hora tu potser estàs més pendent d'aquest últim.
No. Estic molt centrat en el que he de tenir, però tinc aquí davant l'aturada de Lunin. En tot cas, hi haurà un primer sondeig electoral d'aquí 45 minuts. Ara, ens l'agafem amb moltes pinces perquè això no... És a dir... Amb moltes pinces, però sí, si vols, d'aquí una horeta, quan tinguem aquestes xifres, les podrem comentar.
Perfecte, doncs en parlem després. Una abraçada als dos i això, connectem d'aquí una estona.
Som-hi.
Que vagi bé. Gràcies, Cèlia. Gràcies, Francesc. I ara seguim pendents d'aquestes eleccions presidencials als Estats Units, perquè no només se segueixen des d'allà, també tenim aquí, per exemple, a Barcelona, concretament en un bar de l'Eixample, ara mateix una festa especial. There's a tornado in my city. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. 'Cause you're hot. Beyoncé, just fa unes hores Lady Gaga i Katy Perry són algunes de les cantants nord-americanes que han donat suport públic als mítings de Kamala Harris. No sé si alguna de les seves cançons ja ha sonat aquesta nit a la festa dels votants demòcrates a l'estranger, on hi ha la nostra unitat mòbil amb la Núria Hart i el suport tècnic de Xavi Cussó. Núria Hart, estan sonant aquestes cançons o no són tan primmirats i posen música republicana també aquí?
De moment encara no han sonat cap d'aquestes artistes, però la música sí que és cert que no para de sonar perquè, com dius, estem en aquesta festa organitzada pels demòcrates a l'estranger que el que fan és mobilitzar el vot exterior a favor de Kamala Harris. La candidata demòcrata hi és, està aquí, això sí, en figura de cartró, en un fotocall molt sol·licitat per tothom. Fins aquí està previst que passin unes 300 persones aproximadament per la venda anticipada que han fet d'entrades, disposades a compartir una nit electoral molt llarga i que també se'ls farà molt llarga davant de dues incògnites que ara el Francesc i la Cèlia explicaven. Qui guanyarà i quan se sabrà? Aquí la festa s'acaba a les 3 de la matinada i a aquella hora se sabrà encara poca cosa. El que està clar és que els nord-americans que han vingut fins aquí han votat i fa dies, com la Doris Stenger, que diposita el seu vot al mateix estat demòcrata que Kamala Harris.
En Califòrnia és fàcil, però en altres estats és més difícil. Alguns estats, els més rojos, digamos, no estan tan abiertos i ponen pegas para la gente que vive en el extranjero para votar.
Una mica ens parlava de les dificultats o facilitats, que és el que ell ha trobat per votar des de l'estranger, en aquest cas des de Barcelona. I enmig de moltes banderes nord-americanes que hi ha en aquest bistro art del carrer Muntaner de Barcelona, de globus amb els colors de la bandera americana, el vermell, el blanc i el blau, davant d'un escenari on feien proves de so per amenitzar la nit amb música en directe, hem parlat amb l'Steven Doliver, que ens explicava que a casa seva voten ell i la seva filla a l'estat de Washington, però no la seva dona.
Però sí, igual de seguir les campanyes, i ella sempre em diu que tothom tindria dret de votar en les eleccions americanes perquè afecta tot el món, tothom del món.
Seria molt més complicat el recompte, eh?
Si votés tothom del món. Sí, però ja té raó, ja ho deia jo també a la portada, que ja té una mica de raó, ja.
Però aquí no només hi ha gent dels Estats Units que viu a Catalunya, també hi ha catalans amb doble nacionalitat, com el Gerard Llorenç, que diposita el vot a Nova Jersey, i que és el primer cop que s'ha animat a venir fins aquí.
El 2020 va ser unes eleccions, no?, diguem, passades per Covid, i per tant era una mica complicat. I, bueno, aquestes eleccions són, diguem, relativament importants, i tenia ganes de compartir el que jo crec que serà una victòria de Harris, compartir-la amb altra gent.
I, per últim, deixeu-me explicar-vos una anècdota, perquè doncs, hem arribat aquí a quarts de nou, hem entrat, hem fet el xafardens, hem passejat amunt i avall, i ens hem trobat amb una catalana, diputada al Parlament de Catalunya, per Junts, que també té doble nacionalitat, com el cas del Gerard que ara escoltàvem, i que és el primer cop que vota des de l'estranger i segueix la nit electoral des d'aquí, des de Catalunya.
Vaig votar fa un parell de setmanes, a casa som demòcrates des de sempre, i evidentment vaig votar per la Kamala Harris. És la primera vegada que estic a fora, sí, votant. Votant i seguint-ho exactament, i tinc el meu home, els meus fills, tothom està... Ells voten avui, jo vaig ser la que vaig votar per correu.
La diputada de Junts per Catalunya, Anna Navarro, que també doncs, està aquí en aquest bar del carrer Muntaner, a l'Eixample de Barcelona, seguint la nit electoral que doncs, munten els demòcrates a l'estranger per veure si la seva candidata, Kamala Harris, finalment s'endú la presidència als Estats Units.
Doncs sí, passaran nervis aquesta gent aquesta nit, ja fan bé d'agafar-s'ho bé amb música, i a veure què és el que passa. Jo crec que marxaran d'aquí amb la incògnita, però ja ho veurem.
Per cert, sí, baixarem la persiana i encara no ho sabrem, però pel que he anat preguntant, la gent doncs, ja té l'after per seguir amb la nit electoral fora d'hores.
I tant. Per cert que aquí, a l'estudi des d'on estem fent el Catalunya Nit, ens acompanyaran tres nord-americans que viuen aquí a Catalunya. Avui els que tens tu aquí a la festa són tots demòcrates. Doncs aquí tindrem un demòcrata, un republicà i una persona que es declara com independent. Ja veurem què és el que vota. Moltíssimes gràcies, Núria Hart, per aquesta connexió en directe amb el suport tècnic de Xavi Cussó. Una abraçada, bona nit.
Bona nit.
I encara un apunt més sobre aquests comicis. És una notícia que d'alguna manera hi lliga, i és que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha aprofitat la vinentesa per cessar el seu ministre de Defensa, Yoav Gallant, que era el principal interlocutor amb l'administració de Biden. El Jordi Brascó ens pot donar més detalls de tot això des de Jerusalem.
Que Netanyahu volia treure's de sobre Gallant era un secret de domini públic. De fet, ja el va cessar abans de la guerra, però unes protestes multitudinàries al carrer el van obligar a fer marxa enrere. Ara el context és molt diferent, i que Netanyahu hagi escollit el dia de les eleccions nord-americanes no és casualitat. Gallant generava confiança als Estats Units, però gens ni mica a Netanyahu.
El trencament de la confiança entre el ministre de Defensa i jo s'ha fet públic, i això fa que la guerra no pugui gestionar-se apropiadament. No sóc l'únic que ho creu, també ho pensen la majoria de ministres i altres membres del govern. Pràcticament tothom creu que no podíem continuar així.
Gallant difereix de Netanyahu en aspectes clau de la guerra. Per exemple, prioritza un alto al foc per alliberar els hostatges. A més, la societat israeliana el té més ben valorat. Per això Netanyahu l'ha substituït per algú molt més dòcil i manejable, el fins ara ministre d'Exteriors, Israel Katz.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
El Consell de Ministres ha donat llum verda avui a un paquet d'ajudes immediat per reconstruir les zones més devastades per la Dana, un pla de xoc de 10.600 milions d'euros per a les famílies castigades pel temporal, que no només preveu ajuts directes, sinó també beneficis fiscals i línies de crèdit per als negocis de 78 municipis del País Valencià, Castella-La Manxa i Andalusia. Són un paquet d'ajudes molt gran, per tant, ens ho volem mirar bé i ens hi ajudarà l'Àngels Lafuente des de Madrid. Àngels, bona nit.
Hola, bona nit.
Àngels, estem parlant d'aquesta quantitat, 10.600 milions d'euros. Com arribaran a mans de les empreses i treballadors autònoms?
Doncs d'entrada es crea una línia d'avals d'ANA per valor de 5.000 milions d'euros per a empreses i autònoms. Avui mateix s'ha donat llum verda al primer tram de 1.000 milions. Es beneficiaran d'aquests diners unes 30.000 empreses i uns 65.000 treballadors autònoms que podran començar a cobrar d'aquí menys d'un mes.
Quins requisits seran necessaris per accedir a aquestes ajudes?
El detall de les ajudes es pot consultar al web de la Moncloa. Serà molt fàcil cobrar-les. Només caldrà indicar el número de compte bancari i s'hi podran acollir tots els afectats sense importar el nivell de renda.
I, Àngels, també s'han anunciat un seguit de mesures fiscals.
Sí, uns 200.000 contribuents podran ajornar el segon pagament de la declaració de la renda fins al 2025. No hauran de pagar l'IBI d'aquest any i es reduirà també l'impost d'activitats econòmiques. No es pagaran les taxes de trànsit a l'hora de tramitar la baixa dels vehicles danyats, ni tampoc els carnets de conduir ni els DNIs que s'hagin de substituir. Les ajudes per danys personals queden absentes de tributar en l'IRPF.
I quines ajudes tindran les empreses i els seus treballadors?
A l'àmbit laboral s'aplicarà el model dels ERTOs, és a dir, les empreses afectades podran mantenir la plantilla amb una exempció del 100% de les cotitzacions socials dels treballadors, almenys fins al mes de febrer de l'any que ve. Es crea una incapacitat temporal extraordinària de treballadors i autònoms amb danys físics o psicològics provocats per la Dana. Es considera accident laboral i, per tant, es garanteix el 75% del salari des del primer dia de la incapacitat.
Àngels, què passa amb les ajudes públiques previstes per incapacitat i danys en l'habitatge?
Doncs que es multiplicaran per 4 sense tenir en compte el nivell de renda de les persones afectades. Es pagaran fins a 72.000 euros pels casos d'incapacitat, entre 20.000 i 60.000 euros per la reparació dels habitatges danyats. Es destinaran fins a 10.300 euros per canviar o reparar mobles, electrodomèstics i estris de la llar i un màxim de 37.000 euros per reparar elements de les comunitats de veïns.
I, finalment, el paquet de mesures també implicarà els bancs.
Sí, el govern ha acordat amb les entitats bancàries que els ciutadans i les empreses amb hipoteques o préstecs al consum puguin ajornar el pagament íntegre dels seus crèdits durant 3 mesos i pagar només els interessos durant 9 mesos addicionals.
Molt bé, doncs ara ens faltarà comprovar que tot això que s'ha anunciat efectivament acabi arribant a les persones que ho vagin reclamant i que ho mereixin. Moltíssimes gràcies, Àngels Lafuente, des de Madrid.
Adéu, bona nit.
I el PP i el PSOE, mentrestant, augmenten el to de la disputa política al voltant de la gestió de la crisi. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, defensa la gestió del seu govern i apunta a la necessitat d'aprovar uns nous pressupostos generals. El Partit Popular acusa els socialistes de fer xantatge als grups parlamentaris. A Madrid, seguint-ho tot plegat, i tenim en Toni Fortesa. Bona nit, Toni.
Bona nit.
Sembla que els és impossible unir-se en la mateixa direcció per resoldre la catàstrofe i continua, o fins i tot augmenta, la picabaralla entre PP i PSOE.
Això sembla, sí, i avui la picabaralla política ha girat al voltant de la compareixença de Pedro Sánchez després del Consell de Ministres. El president del govern espanyol ha defensat la decisió de mantenir la Generalitat Valenciana al capdavant de l'operatiu en resposta a la demanda del líder popular Alberto Núñez Feijó que el govern central prengués el comandament de la gestió.
Entrar en una situació de substitució de l'administració
de la Generalitat Valenciana sería restar eficacia a la acció i a la resposta de los poderes públicos.
Un altre focus d'atenció ha estat la petició de Sánchez d'aprovar uns nous pressupostos generals per poder vehicular les ajudes a la zona afectada.
Vamos a ofrecer a todos los grupos parlamentarios un nuevo marco presupuestario para atender las realidades de cada uno de los colectivos sociales, de cada uno de los territorios que se ve afectado por esta terrible tragedia climática. Espero que podamos tener el apoyo mayoritario de la Cámara para poder tramitar y aprobar unos presupuestos hoy aún más necesarios que ayer.
El Partit Popular ha respost a aquesta petició de forma unànime. El president valencià, Carlos Mazón, ha demanat a Sánchez que no lligui les ajudes extraordinàries a uns nous pressupostos i des de Madrid han titllat de xantatge la petició del president del govern espanyol. El PSOE ha respost a aquestes crítiques apel·lant a la unitat política. D'altra banda, els populars han demanat la compareixença urgent dels ministres de Defensa, Interior i Transició Ecològica al Congrés i al Senat perquè expliquin les actuacions dels seus departaments.
Pedro Sánchez, que no vol entrar en el cos a cos amb Carlos Mazón, però des d'altres nivells de l'administració de l'Estat sí que han qüestionat el president valencià, Martí Ferrero.
És el cas del número 2 del Ministeri de Transició Ecològica. El secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, l'ha responsabilitzat de la passivitat en les hores crítiques de la Dana i n'ha demanat explicacions. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
¿Por qué la Generalitat, al tiempo que había administraciones, instituciones y organismos que con esos datos toman la decisión de restringir las actividades, de cerrar sus centros, por qué la Generalitat, que tiene la máxima competencia en el conjunto del territorio, no adopta esa decisión hasta las 8 de la tarde? Eso es lo que alguien tiene que explicar.
Morán també ha qüestionat el rigor en el càlcul dels 31.000 milions que Amazon reclama a l'Estat per ajudes als damnificats.
No entiendo muy bien algunos números que se trasladaban ayer por la tarde, porque es que es imposible conocerlos en estos momentos, porque hay zonas a las que incluso no se ha podido acceder, con lo cual no se sabe el alcance de los daños.
I ha acabat advertint que en el conjunt de l'Estat espanyol hi ha 1 milió d'edificacions en zones inundables.
I atenció a la xifra que s'ha fet pública fa una estona, 89 persones desaparegudes. És el primer balanç oficial i provisional encara que hem conegut fa poques hores des que ara fa una setmana la Dana va arrasar al centre del País Valencià. Segons la Policia Nacional i la Guàrdia Civil s'han registrat fins ara 89 denúncies per desaparició, però ja avisen que la xifra pot variar. Mentrestant, es manté el nombre de víctimes mortals des de fa dos dies en 211 persones al País Valencià. Maria Costa.
La xifra de desapareguts encara és provisional, d'entrada, perquè hi podria haver persones que a hores d'ara encara no han denunciat la desaparició dels seus familiars, o bé també perquè hi ha 62 cossos, segons les policies espanyoles, pendents d'identificar. Segons Rosa Touris, d'Emergència, s'han habilitat oficines perquè els ciutadans puguin denunciar la desaparició dels seus familiars.
La habilitación de oficinas, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, para la presentación de denuncias ante posibles víctimas de este fenómeno de la Dana. En concreto, en Algemesí, en la central de policía local, en Alfafar, en el edificio de servicios sociales municipales y en el puesto de la Guardia Civil de Albal.
Mentrestant, la policia confirma que no ha trobat cap cadàver al pàrquing del centre comercial Bonaire al Daia després d'inspeccionar tots els cotxes i pràcticament totes les instal·lacions. A més, per facilitar les tasques de neteja, l'Ajuntament de València també ha tancat 6 platges on s'acumulen canyes i residus que va arrossegar l'aigua. D'altra banda, el govern de Castella-La Manxa ha confirmat una quarta víctima mortal a l'Etur, Albacete, com a conseqüència del temporal.
Doncs anem ara sobre el terreny, perquè al municipi valencià de Xiva hem conegut la història de 3 veïns que la nit del fort aiguat van ser desallotjats. Alguns ja han pogut tornar a casa, altres ho han perdut tot. L'Ajuntament confirma que hi ha 130 famílies desallotjades. La majoria han anat a cases de familiars i a la resta se'ls ha trobat un lloc on està de moment. Les enviades especials a la zona, la Matilde Seoane i la Núria Paraire, han pogut entrar en una de les cases precintades. Núria, bona nit.
Bona nit, Manel.
Un dels veïns us ha permès entrar a casa seva. Què és el que heu vist? Què us ha explicat?
Doncs sí, hem entrat a una de les cases a tocar del barranc, que és el que es va desbordar, i hem entrat, com deies, acompanyades pel Samuel, i dins hem vist el desastre. Impossible reconèixer que es tractava d'una casa. Al Samuel encara, de fet, se li veia una mirada una mica perduda. Es va quedar atrapat, veient com l'aigua pujava de nivell, es va refugiar al segon pis i va veure com l'aigua del barranc s'emportava mitja casa.
Allà no queda nada, havia un baño. Y todo ha ido para abajo. Y entonces, claro, se escuchaba el ruido del agua, los ruidos de los cristales, tirarse tabiques. Era un poco estresante, agobiante, no sé.
Després hem acompanyat el Pedro, que viu a uns 20 metres només. La seva casa és una de les que l'Ajuntament ha enderrocat per risc d'esfondrament. L'aigua li va arribar a tocar del segon pis, on estava refugiat amb la seva mare. A la façana de la casa se li acumulava l'aigua, però també tots els cotxes que hi topaven arrossegats per l'aiguat. Però ens ha sorprès, Manel, el seu optimisme.
Yo tengo esperanza todavía, es así, pero estamos vivos, que es lo importante. Es una cosa material que sí, vale, tiene su valor, no voy a decir que no tiene su valor, pero lo importante es que estamos vivos, hemos salido de ahí.
I també m'ha acompanyat la Adelaida. Ella estava a casa amb els seus fills quan va començar a sentir crits dels veïns i aleshores es va adonar del que passava i els van desallotjar. Va passar la nit fora de casa, ara ja ha pogut tornar, la seva casa està bé. El problema en el seu carrer va ser que, a la força de l'aigua, va trencar una tuberia del gas. L'olor era molt forta, tot enmig de la riuada, i recorda el que va veure amb les primeres llums del dia de l'endemà.
Era com estar en una... No sé, como estar en una película que no te lo creías porque estaba todo destrozado, como si hubieran tirado una bomba en el medio del pueblo. Y ver las casas destrozadas, las calles, la gente, las miradas de la gente.
I portem tot el dia escoltant històries així, per més que ens ho expliquen, segur que el que ens imaginem no s'arriba a costar com va ser tot plegat, eh?
Sí, sí, tant de bo fos només una pel·lícula, com deia aquesta veïna. Per desgràcia és la realitat, i ens l'esteu explicant molt bé. Una nit més en directe. Moltíssimes gràcies, Núria Paraire i Matilde Seoane, per aquesta connexió. Una abraçada.
Gràcies, Manel. Bona nit.
Són les 10:36. A la zona intenten, mica a mica, tornar a la normalitat, i això per als nens significa intentar anar a l'escola. Van obrint les escoles a partir d'avui, sobretot les de la ciutat de València, on la majoria de centres han reprès les classes. Ara bé, encara hi ha 22 municipis afectats que no han obert les classes perquè la Dana hi va fer estralls. Ens ho explica la nostra enviada especial a València, que és la Sara Canyete.
Hola, bona nit, Manel. València ha recuperat avui les classes després d'una setmana i tothom coincidia que aquest era un retorn necessari.
Nos ven raros, nos ven preocupados, nos ven hablando de gente...
També veure notícies li cansava i a vegades es posava un poquet a plorar perquè s'angoixava.
La prioritat avui, però, no era fer classes, sinó veure com estava tothom. Valentí Ballarri és el director de l'Institut Lluís Vives.
Ha de dir tot això, donar-los una ajuda psicològica mínimament del que se puga.
Als 22 municipis més afectats pel temporal, el centre continuen tancats i no tenen cap previsió de quan podrien tornar a obrir. Les escoles públiques de València s'han convertit en aquest context en centres d'acollida dels primers alumnes desplaçats des d'altres municipis. La Pilar és directora d'una escola aquí a la ciutat i avui ha rebut 5 famílies noves.
Han estat molt informats, han vist moltes notícies i no es pot dir cap mentida, vull dir, se s'ha de comentar d'una manera adequada a la seva edat, però sí, s'ha de dir la veritat.
Els alumnes tornen a classe serens, però conscients del que han viscut, i alguns, com la Laia, que té 11 anys, ho expressen portant un crespó negre.
Que és el respecte pels difunts, persones que aún no han trobat, això el porta jo.
La Generalitat Valenciana està demanant als centres educatius quins espais tenen disponibles i quants alumnes hi caben, amb la idea de traslladar grups sencers perquè puguin continuar des d'aquí el curs escolar.
Catalunya nit.
Són les 10:38, la Dana, que també continua tenint efectes polítics a Catalunya. La Generalitat dona 2 anys a tots els municipis del país per tenir un pla de protecció civil actualitzat. El pas de la Dana per Catalunya ha posat deures al govern, malgrat que valora positivament la resposta al temporal, vol adaptar els protocols a la realitat climàtica, tal com s'espera que ho expliqui el president Salvador Illa demà en una compareixença al Parlament. Ara bé, adaptar adaptar-se a la crisi climàtica, per Ecologistes en Acció, passa per canviar el model constructiu, Marc Teixidor.
Sí, i això és el que li demanen al govern de Salvador Illa, una moratòria en les llicències per construir cases i pisos. Volen que abans s'actualitzi el pla urbanístic de zones inundables. De fet, això és una part dels deures que s'ha imposat l'executiu. L'ACA revisarà el mapa, que ja té 20 anys. Ecologistes en Acció denuncia que a Catalunya hi ha 700.000 persones que viuen en zones inundables i un 15% del sòl urbanitzable està en aquesta situació. Jaume Grau és el portaveu.
Reclamem que tots aquells projectes que estan aprovats als plans urbanístics o estan iniciant-se la seva execució s'aturin de forma immediata, el govern té la potestat de fer-ho, que reorganitzi o que redistribueixi les zones que són realment edificables, fins i tot desqualificant com a zones urbanes urbanitzables zones que avui ho són.
Ara mateix hi ha projectes com el de les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs, el Pla Parcial de Ponent de Gavà o l'ampliació de l'aeroport del Prat susceptibles de patir impactes del canvi climàtic més grans del previstos. I encara una dada més. Fins ara, 521 municipis havien de tenir un pla de protecció civil en cas d'inundacions. Doncs bé, més de la meitat no el tenen.
L'altra cara de la moneda de tot el que està passant aquests dies és la lleugera millora de les reserves d'aigua amb les pluges de les darreres setmanes. Les conques internes se situen al 32%, això vol dir 13 punts més que fa un any, un augment que, malgrat ser positiu, no permet encara baixar la guàrdia. El govern alerta que la sequera persisteix. Per situar-nos, Marc, si et sembla, repassem l'estat dels embassaments.
Sí, ens posem sobre el mapa. Anem primer cap al sud. Allà les pluges, sobretot les dels últims dies, han estat molt benvingudes. Els més beneficiats, Siurana, que ha pujat al 5%, i Riudecanyes, al 13%. Tots dos havien tocat fons. Però l'aigua no ha caigut a tot arreu igual. Els embassaments del nord, per exemple, el que està més al nord, de Nius-Guadella, gairebé no s'ha mogut. En canvi, si ens fixem en el sistema Ter-Llobregat, aquí les millores són notables. Per exemple, la Baells ha augmentat 14 punts al nivell i està al 56% de la seva capacitat. Fa un any estava al 24%. A Sau, un dels més grans, la pujada ha estat notable, però no tan generosa. 8 punts i se situa al 29%.
Moltes gràcies, Marc.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Rebuig total dels empresaris a l'última proposta del govern espanyol per reduir la jornada laboral. Treball els acusa d'actuar de forma partidista. Carme Montero.
S'han acabat les converses sobre la jornada laboral. La patronal COE tenia fins dilluns que ve per posicionar-s'hi, però s'ha avançat i avui la direcció ja les ha tancat. La ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha retret a la patronal empresarial que per segona vegada actuï de forma partidista. Ho ha dit a Hora 24 de Ràdio Nacional.
Creo que la COE española se coloca en una posición de parte. Es decir, lejos de respetar la institucionalidad, de ser la parte que representa los intereses de los empresarios y empresarias en nuestro país, insisto, ya lo hizo en la negociación del salario mínimo, prefirió no dar un acuerdo tripartito con el gobierno de España perjudicando a las empresas españolas que firmar un acuerdo.
La patronal consistia en la proposta del govern espanyol consistia en ajudes directes a les empreses de menys de 5 treballadors i bonificacions en la contractació de personal per a les companyies més grans. La COE manté que la reducció de la jornada laboral no s'ha d'establir per llei, sinó als convenis col·lectius, com s'ha fet fins ara, i que abocarà moltes empreses a una reorganització forçada que en limitarà la capacitat d'organització i la supervivència.
I Mufase treballa en una nova licitació per donar cobertura sanitària als funcionaris després que cap asseguradora s'ha presentat al concurs obert fa uns dies per renovar el servei que actualment donen. A Sisa, DKB i a Desles. Ara la cobertura sanitària dels funcionaris està a l'aire i el govern ha convocat d'urgència els sindicats demà passat per estudiar la situació. Rosa Pujol.
Les asseguradores consideren insuficient l'increment del 17% ofert per aquest organisme i reclamen un augment del 40% per no agreujar les seves pèrdues, que xifren en 200 milions d'euros anuals entre les tres companyies. Des de Mufase asseguren que la cobertura sanitària, els 1,5 milions de funcionaris, 68.000 dels quals de la Generalitat, està assegurada. Si finalment no hi hagués un nou concert, tots aquests funcionaris quedarien coberts per la Seguretat Social.
El patrimoni dels 100 espanyols més rics ha augmentat gairebé un 30% l'últim any i ja supera els 250.000 milions d'euros segons l'última edició de la llista Forbes. Rafael de Ribot, bona nit.
Què tal, Manel? Molt bona nit.
Al capdavant de la llista no hi ha novetats, no hi apareixes.
Doncs cap novetat en els últims 10 anys. Al capdavant hi ha Amancio Ortega, fundador d'Inditex. Ocupa el primer lloc de la llista dels espanyols més rics amb una fortuna personal, aquí va la xifra, de 120.000 milions. 120.000 milions d'euros. Però és que el segon lloc és per la seva filla Sandra i la seva neboda Dolores apareixen al 48è lloc. Per exemple, la fortuna que acumulen tots tres és més del doble del que representa el PIB de Galícia.
Impressionant. Hi ha algú que pugi, que escali posicions en aquest rànquing?
Més d'un, però destaquem, per exemple, Juan Roig, president de Mercadona, que en un any passa de la cinquena a la quarta posició amb 5.800 milions d'euros. Al darrere seu hi ha el primer català de la llista, Isaac Andic, propietari de Mango, que passa del desè al cinquè lloc.
Quines altres butxaques ben equipades hi trobem aquí a la llista de catalans?
Doncs mira, la presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, Sol d'Aurella, que es manté entre els 10 més rics de tot l'estat. Entre els 40 més rics també apareixen el Serra Ferrer, accionistes majoritaris de Catalana Occidente, la família hotelera Barceló, l'expropietari de Cirsa, Manel Lao, Carmen Thyssen, la família Puig, que aquest any, recordem-ho, ha convertit la companyia de perfums en una empresa cotitzada, i el lleidatà Josep Llorenç Torrà, propietari d'un holding de més de 80 empreses. Tot i això, Madrid és el territori que plega més grans fortunes, 30 d'aquestes 100 de la llista Forbes.
Alguna entrada destacada a la llista?
Doncs mira, podríem destacar la de Joan Font, president del grup Bonpreu, amb una fortuna personal calculada de 400 milions d'euros, que entra a la llista dels més rics de tot l'estat i passa a ocupar en aquests moments el lloc 90.
Gràcies, Rafael.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Passa un minut de 6:15. El jutge ha mogut fitxa contra Íñigo Errejón i el cita a declarar com a investigat per agressió sexual. Àlex Giral Robert.
Sí, serà dimarts que ve el jutjat de Madrid que porta la denúncia d'Elisa Mulià contra l'exdirigent de Sumar. Abans, però, la periodista haurà de ratificar dijous el seu escrit davant del jutge. El moviment arriba després que el Congrés confirmés que Errejón ja no és membre de la cambra. El fundador de Podem i Més Madrid es va veure forçat a dimitir ara fa 2 setmanes arran de diverses denúncies anònimes que la assenyalaven per agressions i comportaments masclistes. La primera a denunciar-lo formalment va ser Mulià, que al·legava que Errejón va fer-li tocaments no consentits i la va tancar en una habitació durant una festa.
Moltes gràcies, Àlex. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb tota la cultura.
Catalunya Ràdio.
Hola, Marc.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Les carteres Master van néixer fa 5 anys per viatjar amb tu fins als teus objectius financers. Avui, més de 300.000 clients viatgen amb nosaltres i som líders en gestió delegada de fons. Suma't al viatge. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Des de 6.000 euros. Exclusives per a clients assessorats de banca privada i banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions de manera que es poden produir pèrdues.
Saps què va ser l'Imperi Romà? Com vivien els seus habitants? I quina herència ens ha deixat Roma? A Imperium Històries Romanes descobriràs què volia dir ser romà des d'una mirada contemporània. És la nova exposició del Museu d'Arqueologia de Catalunya, a Montjuïc. Vine al MAC, allà on l'arqueologia explica, qüestiona, sorprèn i emociona. Endinsa't en la romanitat. Generalitat de Catalunya.
We will make America great again!
Kamala Harris i Donald Trump. Dos candidats units per una gran ambició.
We are not going back.
I separats per tota la resta. L'elecció. Harris contra Trump. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades, marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que truco.
Catalunya nit.
M'has deixat un buit dins d'una cicatriu. Estic aires fora del fil i em dispares al pit. I si em torna a passar, no cal dissimular. Fantasma en la ciutat, encara crec.
Doncs perquè el buit no sigui tan gran ni la cicatriu tan profunda, més de 200 artistes participen en la iniciativa Som València, que organitzarà concerts a Catalunya, Madrid o Euskadi a partir de dilluns per recaptar fons per als damnificats pels aiguats del País Valencià, Marc Ruiz.
La iniciativa surt de la fundadora de la discogràfica catalana Hidden Track Records, Louis Samson, que treballa amb diverses artistes valencianes, com Sandra Monfort o Twin, que estem sentint, i s'hi ha sumat bona part de la indústria.
La resposta ha sido increíble. Nadie ha dicho que no. Todo el mundo ha dicho que sí. Todas las salas ceden su espacio a sus trabajadores. Todo el mundo trabaja de forma voluntaria. Incluso la tiquetera Dice no cobra comisión. Todo el mundo se está volcando. Está siendo muy bestia la cantidad de gente que realmente les importa.
Entre els més de 200 artistes n'hi ha de catalans com Clara Peya, Ferran Palau, Figaflaues, Alice, Guillem Gisbert i Meritxell Ojeduit Nerdman, Muxca o la Ludwig Band, entre molts altres. També n'hi ha de Madrid com Cristina Rosenbinge, Carolina Durante o Alcalá Norte, o mallorquines com Maria Jaume, Júlia Colom i Maria Hain. La recaptació anirà de forma íntegra a la Fundació Horta Sud, amb qui ha parlat Sandra Monfort precisament per gestionar-ho.
Moltes gràcies, Marc. L'obra Mercè i Joan de l'escriptora i filòloga Eva Comas Arnal ha guanyat el 6è Premi Proa de novel·la. Per primera vegada, una obra aborda en clau de ficció la història d'amor entre Mercè Rodoreda i Joan Prat, més conegut pel pseudònim d'Armand Obiols, quan eren a l'exili. Montse Camps.
Una història d'amor que arrenca el 1939, quan la parella es coneix al castell francès de Rossí i Armand Obiols està casat amb Montserrat Trabal. Una relació controvertida i intensa, com explica l'autora.
Va ser una relació amb molts alts i baixos emocionals, amb moltes suspicàcies i gelosies, però alhora també va estar plena d'entusiasme, va ser una relació vital i que va estar lligada a l'amor per la literatura.
L'obra segueix la seva relació fins al 1948, amb escenaris de fons reals i amb la fugida a Llemotges i Bordeus a causa de l'ocupació nazi de França, i aborda temes controvertits.
Falta molta cosa per explicar. Tota la qüestió polèmica del col·laboracionisme d'Armand Obiols amb el règim nazi. La novel·la no defuig aquest capítol. Es narra la baixada de Joan Prat, d'Armand Obiols, als inferns. Aquesta catàbasi d'estar en un camp de concentració, descarregant sacs de ciments i haver-ne de fugir com sigui possible.
Amb algunes escenes i diàlegs inventats, Eva Comas Arnal, experta en l'obra de Rodoreda i autora del primer i únic podcast dedicat exclusivament a l'autora, ha buscat distanciar-se de l'estil literari inconfusible de Rodoreda per poder-los veure d'una manera diferent. Ho podrem comprovar dimecres que ve, quan es publicarà la novel·la.
Andreu Buenafuente i Sílvia Abril reversionen el mític Don Juan de Joan Capri i Maria Sempera a Tenorio. El muntatge és una producció del Terrat amb direcció de Carles Sanz i dramatúrgia d'Israel Solà, i ja ha esgotat totes les entrades al Poliorama abans de l'estrena. Qui hi ha pogut anar, com sempre, és la Marta Vives.
Que Andreu Buenafuente és un reclam és una afirmació incontestable. El seu talent i humor l'han convertit en un referent audiovisual. I ara que ha posat els peus als escenaris, podem ben dir que se'n surt amb matrícula, i ho fa molt ben acompanyat per primera vegada de Sílvia Abril i recollint el guant mig segle després d'un dels duets més emblemàtics de còmics de la història del teatre, Joan Capri i Mari Sempera. Aquí al Poliorama estan acompanyats de tres humoristes immensos com són David Olivares, Roger Julià i Anna Bertran. L'empresa era complicada i difícilment podia aconseguir-ho algú que no fos ell, però aquesta versió actualitzada de Don Joan i Doña Inés, passada pel sedàs del calòric d'Israel Solà, ho aconsegueix. L'obra que parodia el clàssic de Zorrilla retorna a l'original per rescatar episodis de la trama original i omplir-los de gags contemporanis amb segell de tricicle. I en l'actualització, un imponent Doña Inés, molt menys innocent que l'original, que s'empodera i reivindica més que mai el desig femení. El Tenorio estarà a la cartellera del Poliorama fins al 24 de novembre, però les entrades estan exaurides. En el cel plana la idea, emulant el que van fer Capri i Sempera, de convertir-lo en una cita anual imperdible, amb pets de monja inclosos a la sortida del teatre.
I avui fem el Catalunya Nit tocats, tristos, per una notícia que ens ha sorprès aquesta tarda.
Rosa Renom, què tal? Benvinguda.
Hola.
Com estàs?
Bé.
Ha mort Òscar Moré, el presentador de Llapis de Memòria a la cadena SER. Aquest és un dels últims programes emesos. Els que hi havíem passat sabem com de bé ens tractava l'Òscar, que feia un molt bon programa de ràdio. Havia col·laborat també amb aquesta casa, amb Catalunya Ràdio i amb TV3. Tenia 50 anys. Enviem des d'aquí una abraçada als companys de la cadena SER, a la seva família i gent propera.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
El meu català suma.
Al carrer.
A classe.
A la feina.
Al comerç.
Al mercat.
A les xarxes.
De festa.
A Barcelona, el teu català suma.
Ajuntament de Barcelona.
I accept your nomination.
We will defend our country.
Kamala Harris o Donald Trump. Tot el món està pendent de qui governarà el país més poderós del planeta.
El 5 de novembre, els ciutadans dels Estats Units decideixen el seu futur a les urnes.
Serem allà des del primer moment.
Sempre connectats.
Per explicar tot el que passi.
Dia i nit.
Make America great again.
And when we fight, we win.
Segueix les eleccions nord-americanes avui a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio... Postdates. Si tu fossis nat a la seva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. De Podries, de Joana Raspall. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
El 5 de novembre, el món pot canviar de rumb. Donald Trump i Kamala Harris s'enfronten en unes eleccions decisives als Estats Units. I al matí de Catalunya Ràdio hi serà per explicar-ho.
Fins aquest dijous, especial eleccions als Estats Units amb Ricard Ostrell.
I amb Francesc Garriga, amb Sèries Cernades, Frederic Vincent, Luis Rojas Marcos, Valentí Fuster i Ariadna Ferrés.
A més, l'anàlisi de Laia Balcells, Núria Ribó, Gustau Alegret, Ferran Fernández, Sílvia Còpolo i Xavier Vilà.
Viu la setmana decisiva de les eleccions dels Estats Units amb el matí de Catalunya Ràdio.
Les notícies pensades, amb Manel Elias.
Les paraules que anem posant una al costat de l'altra són com els maons amb els quals construïm els programes de ràdio i ens ajuda a utilitzar-les bé sempre l'Olga Clapés. Bona nit, Olga.
Bona nit, Manel.
Avui quina ens portes?
Doncs mira, en jornades electorals com la d'avui és un bon moment per recuperar allò dels tòpics lingüístics. Aquelles frases estereotipades que de tant fer-les servir de manera indiscriminada acaben perdent sentit. És obvi que hi ha d'haver per força vocabulari propi, l'obertura de col·legis, la constitució de meses, els escrutinis, però en el que ens volem fixar avui és en les redundàncies. La primera reiteració que ens hem trobat és comicis electorals. Dius, home, a veure, els comicis...
O una cosa o l'altra, no?
Els comicis per se ja són electorals, fan referència a les eleccions polítiques. Podríem fer una porra i apostar per quina de les dues crides ha sonat més, si la crida a la participació o el nombre de votants cridats a les urnes.
Sí.
Tinc dubtes de si la jornada s'ha desenvolupat amb normalitat o bé si l'absència d'incidents ha estat la protagonista del dia. Totes dues poden
ser.
Ja se sap que costarà desfer l'empat tècnic perquè els vots sempre estan molt disputats i els resultats molt ajustats. Sempre.
Exacte.
I allò de la festa de la democràcia jo ho substituiria per la festa dels tòpics i el degoteig constant de votants pel degoteig de repeticions innecessàries.
I diré allò que la nit serà llarga.
També, també.
Gràcies, Olga. Aquesta cançó que sona, no sé si ens està indicant que ha de tornar a ploure, no ho sé. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. Mira, aquesta cançó de Mandes es diu The Sun and the Rain, per tant ha de fer sol i ha de ploure, sí.
Ah, veus?
Tornarem a tenir un dia, demà encara amb alguns ruixats de matinada, persistiran una mica els que tenim ara mateix cap a les comarques gironines. Per tant, encara Alt i Baix Empordà poden ser ruixats localment intensos. Després tindrem una pausa amb boires, núvols baixos a primera hora del matí, sol cap al Pirineu i cap al Prepirineu, i a la tarda tornaran a créixer nuvolades. I a la tarda és difícil de dir on acabaran caient aquests ruixats, perquè seran dispersos. N'hi haurà al Prepirineu, al prelitoral, després aniran cap a la Catalunya central, també cap al Camp de Tarragona i l'Ebre, per tant, moltes comarques en avís de ruixats que poden ser localment intensos. És a dir, que no plourà tot arreu, una mica com ha passat aquesta tarda, però més comarques, que un poble plovia força i, en canvi, al costat no queia ni una gota. Per tant, aquests ruixats que continuaran, i amb unes temperatures que no variaran gaire.
Molt bé, doncs estem preparats per encarar la jornada de demà. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
Bona nit.